El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Estudiants de segon i tercer d'ESO de l'Institut Can Oriach i Narcisa Freixas i dos centres més de Terrassa presenten aquest matí a l'Escola d'Enginyeria de l'Autònoma els seus treballs de recerca. Uns treballs que s'han fet en el marc del projecte europeu Multipliers amb la col·laboració d'experts de la universitat i diferents centres de recerca per estudiar la contaminació atmosfèrica o la qualitat de l'aire. En parlem aquesta hora conversant amb l'Èlia Atena, que és investigadora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
D'on surt la idea d'aquest projecte?
Doncs uns investigadors europeus que estaven molt interessats en tirar endavant temes de recerca sobre controvèrsies sociocientífiques importants per la societat, ens van engrescar. I nosaltres coneixíem diferents centres de recerca aquí a Barcelona, com el BCC, IS Global, o per exemple gent de l'Escola d'Enginyeria, que es dedica a fer recerca sobre temes de qualitat de l'aire, i ens vam engrescar amb aquest tema.
I anar a buscar els estudiants?
Doncs mira, vam fer una consulta a diferents profes amb els que nosaltres havíem treballat anteriorment, amb altres projectes de recerca, i que coneixíem de formacions, etc. I ràpidament la veritat és que es van engrescar els profes d'aquests centres.
I exactament què fan aquests alumnes? Com funciona?
Doncs mireu, aquest projecte de recerca va començar a les aules, on van venir-los a visitar alguns científics o en alguns casos van ser vídeos perquè era difícil a vegades que coincidís l'horari escolar i l'horari dels científics, però coneixien científics i els llançaven el repte d'intentar mesurar la qualitat de l'aire dels seus centres. Aleshores han estat treballant i han estat fent recerques amb diversos sensors, etc, sobre la qualitat de l'aire dels seus centres i avui venen a presentar-nos-ho i ho presentaran davant dels investigadors que precisament els han llançat el repte.
I això és la primera vegada que es fa?
És la primera vegada que es fa aquest any i segurament hi haurà una segona ronda d'implementacions que seguirà l'any que ve.
I què espereu que portin, d'una banda, aquest projecte en aquests propis joves de segon i tercer d'ESO que estan participant de la iniciativa i, de l'altra, en els investigadors i en la comunitat educativa també de l'Autònoma?
Doncs mira, en el cas dels alumnes esperem sobretot dues coses. Per una banda, que millorin els seus coneixements sobre el tema de la contaminació atmosfèrica i sobre temes com, per exemple, de la matemàtica, tipus llegir gràfics i interpretar gràfics, de les ciències, entendre, per exemple, què vol dir un APM, què vol dir els òxids de nitrogen d'aquests que tant parlem i que a vegades sembla que no tenim gaire idea de què són. I també volem millorar la seva percepció de la ciència i de la seva percepció respecte a que ells poden fer ciències, perquè ens trobem que una de les problemàtiques més rellevants és que els alumnes ens diuen que ells no poden fer ciències i en realitat sí que poden i ho han demostrat en aquest projecte. En el cas dels investigadors, el que busquem és intercanviar idees, perquè estan molt, molt interessats en intercanviar idees, en conèixer noves idees, en què es dipongui la seva recerca, etc.
Deies, no poden fer ciència, en quin sentit? Ciència a nivell de fer experiments domèstics a casa seva o ciència a nivell d'estudiar en un futur ciència?
Molts d'ells creuen les dues coses. Un, que no estan capacitats per fer coses científiques en general i això els porta com a mostrar un cert desinterès per tot el que té a veure amb la ciència, la matemàtica i l'enginyeria. I realment és un tema que ens preocupa molt.
Acostar-los a la universitat, fer-los venir a la universitat, també pot fer néixer d'ells totes aquestes vocacions?
De fet, és un dels objectius pels quals ens portem a l'Escola d'Enginyeria avui, a tots ells, perquè coneguin la universitat, s'apropin a aquest espai i vegin que és un espai amable on ells poden venir, on hi ha estudiants de tot tipus i tothom és benvingut.
Heu vist alguna cosa d'aquests projectes ja?
Alguna coseta, però molt poc. Us podem fer una avançadeta, si voleu.
Sí, perfecte. Com ho han analitzat? I, per exemple, en el cas dels sabadellencs, que són els que més ens ocupen, què han descobert o què han trobat?
Doncs mira, tots els instituts ens han dit que han trobat un aire força contaminat al voltant de les seves escoles. Aquestes dades s'han pres amb uns sensors low cost i, per tant, caldria valorar-ho amb sensors de més alta tecnologia. Però el que més ens ha agradat és que en tots dos casos els dos instituts han fet propostes que poden ser implementades per millorar la qualitat de l'aire de les seves escoles. En el cas del Narcisa Freixas, per exemple, ha fet tota una proposta d'enverdir part del que serà el seu nou institut o posar carrils bici a prop de l'institut per intentar pacificar el trànsit. I en el cas del Canoria, coses similars també, proposant millorar el trànsit per a prop del seu institut i pacificar els entorns.
Per tant, no era només explicar com és la qualitat de l'aire al seu centre, sinó també buscar solucions per poder-la millorar.
Sí, efectivament, perquè volíem que l'alumnat no es quedés només amb la idea de que estem malament, sinó que passés a l'acció i veure que podíem fer accions i que havíem de fer accions per intentar millorar la qualitat de l'aire.
I us ha sorprès el que heu pogut trobar i el que heu pogut detectar en aquests centres? És a dir, aquests treballs, aquestes feines que s'han fet, us ha sorprès que els alumnes hagin pogut arribar fins aquí?
Ens ha sorprès no tant els resultats que han obtingut, perquè eren resultats que esperàvem per les recerques prèvies que hi havia, però sí que ens ha sorprès molt la creativitat dels alumnes, la capacitat d'imaginar noves realitats, la capacitat de dir, doncs, podem fer això, podríem fer això altre, d'analitzar dades i treure conclusions per tenir en compte en aquestes solucions.
I aquestes col·laboracions que han anat fent els diferents científics quan han passat per als centres educatius, allò que ens explicaves, no?, virtual o físicament, han estat per explicar alguns dels conceptes que havien de fer servir? Han estat per explicar les seves recerques, per motivar d'alguna manera o d'una altra?
Doncs hi ha hagut diferents col·laboracions en diferents moments, en un primer moment com per llançar el repte, però també hi ha hagut científics que els han visitat mentre feien la seva recerca i, per exemple, els han ajudat a millorar quina era la recerca que estaven fent, a mirar coses que potser ells no havien vist en les dades, a compartir aquestes dades i dir, ostres, us heu fixat en això, us heu fixat en això altre. Fins i tot va haver centres que van fer algunes petites presentacions internes en el propi centre i van estar els científics allà donant-los suport i donant-los una mica de feedback de, ostres, no ens ho havíem plantejat, això nosaltres, etc.
Clar, la part aquesta, la part de compartir aquest espai amb aquests científics, de rebre tot aquest coneixement, també a l'àmbit de, a l'hora d'explicar, no?, i de presentar aquests projectes, com faran aquest matí, tot això també forma part d'un procés educatiu, no entenc, de, a banda de fer el propi projecte, tenir la capacitat després per poder-lo explicar, no?
I tant, nosaltres creiem que és una part essencial tenir contacte amb altra gent que es dedica a la ciència per veure que la gent que es dedica a la ciència, en el sentit ampli, entenent la ciència com també l'enginyeria i la gent que es dedica a les matemàtiques, aquesta gent és variada, és diferent, hi ha dones que es dediquen a l'enginyeria, hi ha homes i dones que es dediquen a la ciència, per tant, una varietat molt gran i creiem que això forma part del procés educatiu. Però, a més, creiem que és molt important que l'alumnat s'empoderi per explicar el problema i per proposar les solucions que ells creuen.
Perquè entenc que tot aquest apoderament, no, al final ens surt també aquesta capacitat que dèiem una mica al principi, no, de sentir-se científics i de veure's capacitats per analitzar una situació i per buscar-hi una solució.
I tant, no només per sentir-se científics, sinó per sentir, encara que siguin en un futur periodistes o lingüistes o el que ells vulguin, que siguin capaços d'entendre les coses que passen al món relacionades a la ciència i posicionar-se. Tenim altres temes, com per exemple la vacunació, doncs entendre què significa i com entendre les notícies, etc., i posicionar-se davant d'aquests esdeveniments és important, no només si et dediques a la ciència, sinó en realitat per qualsevol ciutadà.
I a partir d'aquí, dèiem, hi haurà un segon projecte, segurament al curs vinent, repetiran centres, la intenció és obrir-ho a d'altres, com ho voleu organitzar?
Doncs encara estem en procés de pensar què farem al curs que ve, segurament aquests centres seguiran, pel que ens han dit els seus professors i professores, perquè estan engrescats en continuar participant en el projecte Multiplier, i ja veurem si tenim la capacitat per obrir-ho a altres centres o com ho acabem fent.
Èria Tena, investigadora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de l'Autònoma, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquest projecte que portarà, com dèiem avui, estudiants de segon i tercer d'ESO de l'Institut de Can Oria i del Narcís de Freixes a l'Escola d'Enginyeria de l'Autònoma avui per explicar aquests treballs de recerca que han fet a l'entorn de la qualitat de l'aire. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies i fins la propera.
Adéu, bon dia.
Adéu.